Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia. Sant Cugat ha celebrat aquest divendres la declaració del Pi d'en Xandri com a arbre monumental de Catalunya amb diversos actes. El primer ha tingut lloc justament a l'esplanada del Pi, on l'alcalde ha destapat la placa que acredita l'arbre com a arbre monumental de Catalunya. Ja després, a l'Ajuntament, s'ha inaugurat l'espai Pi d'en Xandri i també el bessó digital de l'arbre. La festa de tardor arriba aquest 2025 a la seva 50a edició amb novetats destacades. La més visible ha estat el canvi d'escenari. Per primera vegada, la fira d'entitats i les activitats principals se celebraran al Parc de Ramon Barnils en lloc de la plaça d'Octavià. Un canvi que, segons els organitzadors, vol donar més visibilitat i més espai a la trobada de totes les entitats que donen vida a la ciutat. L'altra gran novetat ha estat el format. Si fins ara la festa de tardor s'allargava tot el cap de setmana amb la fira d'entitats en diumenge, enguany tota l'activitat s'ha concentrat aquest divendres i avui, dissabte 25 d'octubre, tot i que va haver-hi un petit tast amb una taula rodona a càrrec de l'Esbart el passat dijous. Per aquells que vulguin disfrutar de la festa de tardor, la cita Parc de Ramon Barnils al llarg d'aquesta jornada de dissabte. Després de 46 anys exercint en el món de l'educació i en una de les etapes de la vida més importants, dels 0 als 3 anys, tenim una entrevista amb la mestra Roser Garcia, que podeu llegir ja a Cugat Media. En aquesta entrevista, aprofitant que s'ha jubilat, repassem la història de l'Escola Bressol Mare de Déu de Montserrat. I el Ball de Gitanes de Sant Cugat ha registrat de nou rècord d'inscripcions. L'organització ha xifrat en 122 els quadres apuntats enguany, superant els 116 de l'edició anterior. Els responsables del tradicional Ball de Carnaval consideren que aquests números demostren que el ball és més viu que mai. La llista de colles i quadres que podran ballar aquest 2026 a Octavià es pot consultar a la web dels organitzadors. La Comissió de Carnaval i el Gall de Sant Cugat han explicat en aquest web com s'ha realitzat el sorteig enguany, un sorteig que els ha obligat a prendre decisions complexes, han dit, per garantir que el format es mantingui fidel a la seva essència. I amb aquesta informació, punt final, gràcies per la seva atenció. Nosaltres tornem a les hores en punt i sempre a Cugat Media.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts. Hola, Connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Aquesta setmana hem posat el focus en un tema que continua preocupant el nostre país, l'abandonament escolar. Aquest segueix sent un dels principals reptes de Catalunya amb una taxa del 13,7% al 2024, molt per sobre de l'objectiu europeu que el trobem en el 9%. Des del Prat Ràdio vam conversar amb Rosalina Alcalde, directora de la plataforma Zero Abandonament. Continuarem amb un tema de salut i algunes recomanacions per reforçar el nostre sistema immunitari, ara que just ja hi som a la tardor i és un moment crucial per ocupar-nos d'aquest tema. Des de Sant Cugat vam passar a consultar amb la nutricionista Berta Martínez. I acabarem a Terrassa, on vam mantenir una conversa d'allò més interessant sobre la professió, a través de l'entrevista personal que Sergi Estapé li va fer al periodista terrassenc Josep Manel Martínez Sante. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts. L'abandonament escolar prematur segueix sent un dels principals reptes de Catalunya, amb una taxa del 13,7% el 2024, molt per sobre de l'objectiu europeu del 9%. Tot i la reducció de més de 19 punts des de 2008, milers de joves deixen els estudis massa aviat, especialment els més vulnerables, fet que perpetua la desigualtat social. Amb motiu de la setmana Zero Abandonament, que tindrà lloc del 20 al 26 d'octubre, la Fundació Jaume Bofill i la plataforma Zero Abandonament impulsen més d'una cinquantena d'activitats arreu del territori, entre els quals el Prat de Llobregat. Per això marxem fins al Prat de Ràdio, on tenim a punt a Luisa Rodríguez Alonso. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Carme. I en parlem amb la sociòloga Rosalina Alcalde. És la directora de Plataforma Zero Abandonament, però també una veu referent en aquesta lluita contra les desigualtats educatives. Rosalina, què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda. Pues encantada de ser aquí amb vosaltres.
Gràcies. En primer lloc, com definim l'abandonament escolar prematur i quines creus que són les principals causes que tenim a Catalunya?
Bueno, per entendre'ns i per poder fer comparatives a nivell internacional, hem establert, no, la definició de que entenem per abandonament escolar prematur pues, aquests joves entre 18 i 25 anys, no? Uh-huh. Bueno, que fan els 25 anys, que no tenen estudis secundaris pues, obligatoris. ¿Vale? No és una qüestió només de fracàs escolar, no? Que hi una part té a veure, sinó que posem el focus en el fet de que dins d'aquest grup hi ha joves que tenen el grau l'ESO, però que no continuen estudiant. Uh-huh. I, de fet, a Catalunya el principal problema el tenim aquí, precisament, en aquesta transició, on observem que gairebé el 60% dels joves que no tenen estudis secundaris postobligatoris és perquè no han continuat després del quart de l'ESO. Alguns que no tenien el grau en ESO, sí, però la meitat sí que tenen o sí que tenien el grau en ESO. No sé si m'he explicat bé.
Sí, sí, sí. En vale. Aquest sentit, quines causes creieu que hi ha darrere, uh-huh, doncs, precisament d'aquest gap que hi ha, no?, en aquesta edat, en aquesta franja concreta?
Mira, l'abandonament escolar podem dir amb rotunditat, perquè així ho indiquen tots els estudis que se porten fent des dels anys 60, que està íntimament relacionat amb les desigualtats d'origen. És a dir, els nanos, joves, estudiants que tenen més risc d'abandonar els estudis són aquells que provenen de famílies en els nivells econòmics més baixos i a nivells d'estudis més baixos. A partir d'aquí podem anar sumant capes, sí, de factors que incideixin en això, no? Si a més vens d'una família que acaba d'arribar al territori, no coneix la llengua, si a més vas a un col·le segregat, no?, que també té molt a veure on vius i el teu nivell de, econòmic, si a més tens algun tipus de dificultat d'aprenentatge, si a més no tens ninguna atenció, etcètera, etcètera, no? Però podríem dir que és la punta de l'iceberg o el resultat final d'una sèrie de causes que estan relacionades sobretot amb la situació social d'origen.
Tenen, doncs, aquestes variables tan diverses, no? Uh-huh. No sé, quina solució plantegeu per part de la Fundació Bofill en aquest sentit?
Bueno, en primer lloc hem de tenir una mirada posada en les desigualtats educatives. Uh-huh. Sí? I hem d'entendre que el fenomen de l'AEP s'emmarca també dins una situació insostenible, que és aquella que tenim a Catalunya amb un 34% de pobresa infantil. L'AEP, l'abandonament escolar, retroalimenta el cercle de la pobresa. Són els nens en situacions més desfavorides el que tenen més risc de suspendre, no?, i per tant d'abandonar, i no tenir estudis secundaris postobligatoris pues, realment es posiciona en una situació de vulnerabilitat, no?, i de reproduir amb alta probabilitat la situació d'origen. I per tant, les polítiques contra l'abandonament han de tenir una mirada clara com a polítiques, no?, per afavorir la igualtat d'oportunitats. I d'això pues ja podem derivar, no?, i intuir què tipus d'accions podríem fer, no?
Uh-huh. La taxa, com ho dèiem al principi, si continua sent una mica més alta, no?, del que seria la mitjana europea, no?, sí, aquest objectiu europeu, que és el 9%, ara mateix amb dades del 2024 estàvem amb el 13,7, sí que és cert que també s'ha disminuït uns 20 punts en els últims anys. A què es deu aquesta tendència i també què és el que faltaria encara més per acabar d'arribar a aquests objectius?
Bueno, per una banda, evidentment no estem com fa 20 anys, que estaven en gairebé a un 30%, se van anar fent coses en la bona direcció, però també hi ha una sèrie d'efectes demogràfics, no, que podrien explicar també aquesta baixada, no? Uh-huh. El que sí sabem és que tenim països que, com per exemple Portugal o per exemple Irlanda, que tenien taxes molt similars a les nostres, que tenen un procés demogràfic similar al nostre i han aconseguit baixar les tasses per sota del 10%. És a dir, el tipus de polítiques que s'han fet en altres països han estat molt més rotundes que no les que s'han fet aquí. No? Per exemple, una de les coses que ha fet Portugal és fer obligatòria l'etapa educativa 16-18. Aquí és un debat que encara no hem obert, no? Però el que sí hauríem de començar a plantejar-nos és que hem de renovar el pacte social i educatiu que vam fer als 80 quan se va allargar l'escolarització fins als 16. Ara tothom sap que només amb el grau de l'ESO no vas enlloc. I de fet, les tasses d'atur dels joves que no tenen estudis secundaris postobligatoris són molt més superiors a la de la resta de joves. Uh-huh. Això no vol dir que hagi de ser obligatòria, que haguem de tenir els nanos, els joves allà si no volen, però hem de buscar algun tipus d'alternativa i obrir el debat de com garantir el dret a continuar estudiant, que no oblidem que encara parlem de menors. Uh-huh. Vale? I això no ho estem garantint perquè el nostre sistema reconeix com a etapa obligatòria fins al 16.
Uh-huh. En aquest sentit, des de la Fundació Bofill també i des de la plataforma Zero Abandonament, creieu que aquesta seria la solució o quines altres bones pràctiques, per exemple, no? Comentaves que en altres indrets d'Europa, uh-huh, no? Sembla que s'ha atacat de forma almenys més òptima, no? El problema de l'abandonament escolar. Quines altres bones pràctiques creieu que podrien doncs traslladar-se en el cas d'aquí?
Mira, nosaltres des de la plataforma identifiquem 5 grans reptes pels que hem trobat solucions al territori, que no cal ni tan sols sortir de Catalunya. El primer que hem de poder fer és tenir clar quina és la situació, quant abandonament escolar tenim, qui són, on estan i què necessiten. I això encara no ho tenim. És a dir, ens veiem, no, els municipis sobretot, que no tenen eines per fer diagnòstics del que tenim, no? Sabem que un gruix molt gran de l'abandonament es concentra en determinats centres educatius. Pues necessitem saber quins són aquests centres i, per tant, focalitzar l'ajuda cap aquí. Necessitem tenir plans que ens serveixin per organitzar-nos a l'hora de lluitar contra l'abandonament. És a dir, veient que hi ha un mogollon de programes, de serveis, etc, però no tenim un pla, com jo diria, no? La missió, si tenim una missió que és reduir l'abandonament, necessitem un pla, no? Això és com lo de l'equip A, no? Pues, per una missió necessitem un pla. Bueno, hem de planificar, tenim marcs, no? de planificació. Ens queda molt per treballar temes de beques. O sigui, el nostre país, que jo us deia, en un 34% de pobresa infantil, tenim casos d'abandonament per aquesta qüestió. Ara sembla que l'AFP és com la salvadora, no, del tema, però és que l'oferta privada és altíssima en formació professional, ¿vale? I això és un obstacle claríssim, no? Més recursos en l'atenció a la diversitat. Aquest és el gran, jo diria que, bueno, com l'assignatura superpendent. I hablem de diversitat d'una manera molt ampla. Sabem que més del 40% dels nanos que tenen algun tipus de dificultat d'aprenentatge abandonen. I parlem no necessàriament de grans dificultats, però si és que ni tan sols podem detectar dificultats d'aprenentatge com una dislexia, com un TDAH, etcètera, no? Uh-huh. Després, no tothom aprèn de la mateixa manera, no? I aquí insistim un altre cop en la diversitat. Hi ha programes, és que tenim coses que estan ben pensades però no les acabem d'explotar, no? Els programes de diversificació curricular. Ostres, pues això funciona per nanos que necessiten una altra forma d'aprendre. Sí? Necessitem més orientació, però una orientació que no sigui, pues mira, aquí tens la guia de tot el que pots estudiar. No, no, no. algú primer que t'ajudi a conèixer-te a tu mateix. Qui ets, per què vals, què t'agrada fer, quines possibilitats, no? I després ja orientem cap a on, no? Però això vol dir acompanyar. I per últim, necessitem infinitat d'oportunitats, no? Parlem d'escoles de segona oportunitats, però hi ha serveis de segones oportunitats, de més oportunitats, de programes, a nivell municipal tenim moltes experiències. Bueno, pues això que us recull la nova llei de formació professional, ens hem de posar serios amb això i realment impulsar-lo, perquè aquests professionals tenen una mirada que és la que veritablement necessiten els joves, que en un moment d'estar farts, desesperats i super danyats, decideixen abandonar. I recuperar aquests joves requereix d'una mirada molt humana, perquè el primer que s'ha de fer és reconstruir identitats i reconstruir l'autoestima, no? I aquest tema, l'educació basada en el vincle, potser també és una gran assignatura pendent. No dic que sigui fàcil, no? Però sovint és, ho sentim a dir, no? Els joves mai me van preguntar què em passava. No?
Uh-huh. En aquest sentit, clar, ha parlat molt de que s'hauria de fer, no? A nivell educatiu, a nivell d'escola, a nivell de centres, a nivell polític, uh-huh, fins i tot, no? Amb aquest pacte, sí, sí, que reclameu a nivell educatiu. I també volia preguntar-li, en aquest cas, per la importància també de les famílies, no? En aquest sentit, què poden fer les famílies per tal de combatre aquest abandonament escolar?
A veure, si nosaltres diem que el risc d'abandonar és massa alt quan les famílies tenen menys recursos, ¿vale? Uh-huh. Podrían decir, bueno, pues dotem de recursos a las familias. Hombre, esto es como a política es difícil. Es decir, tú puedes donar... O sigui, com de repente fas que una família, no, li agradi llegir, tingui diversitat d'experiències, pugui accedir a, de repente, no, a tenir suport escolar. Uh-huh. És a dir, l'escola demana unes competències que ningú diu quines són aquestes competències, no, però hi ha famílies que les aporten de sèrie i famílies que no. ¿Vale? Òbviament, quan parlem, és que hi ha famílies que no se preocupen per l'educació dels seus fills. Pues no sé en què se basen per dir això. Totes les famílies estan preocupades per l'educació dels seus fills perquè saben que és la manera de millorar la seva vida, no? El que passa que no totes les famílies se poden implicar de la mateixa manera. I la implicació parental no només és seure a fer els deures, no? Hi ha moltes famílies que s'impliquen d'una manera que no és evident. Per exemple, està pendent de que es facin els deures. De vegades hem conegut casos, no, de famílies que no saben o no entenen l'idioma i se busquen la vida perquè un veí o una veïna ho faci. És a dir, no és una qüestió de no voler, sinó és una qüestió de no saber o de no poder. ¿Vale? Ajudaria que les escoles realment estiguessin obertes, no, a la participació de les famílies, la implicació, però bueno, sabem que tenim un model de participació de famílies escolar encara, no, per explorar, no, per explorar i per obrir, no, més les portes de les escoles a les famílies.
Uh-huh. Rosalina, volia preguntar-li, impulseu diverses accions amb aquesta setmana de zero abandonament. Expliqui'ns una mica, doncs, això, quines activitats tenen previst fer i que també com pretenen visibilitzar que, doncs, l'abandonament escolar es pot combatre.
Doncs mira, per començar, estem una mica al·lucinades perquè tenim més de 100 inscripcions d'activitats. És a dir, nosaltres des de la plataforma ja sabem, portem ja gairebé 3 anys, que hi ha una quantitat immensa d'accions i sobretot d'agents que estan super preocupats i ocupats amb el tema de l'abandonament. Nosaltres el que fem és posar llum, no creem res de nou. O sigui, ja el país portava molt de temps lluitant contra l'abandonament, no? Però d'una manera bastant atomitzada, no? El que permet aquesta setmana és posar en valor això. Y no son ni mucho menos todos los que son, ¿no? Pero tenim desde accions per famílies, algunes són presencials, altres són online, d'orientació per a joves, tallers, municipis que plantegen els seus plans locals contra el zero abandonament. Des del Prat, per exemple, se presentarà la xarxa d'orientació, no?, que teniu al municipi, no?, que és una fórmula molt interessant, no?, fer orientació des d'aquesta mirada de xarxa, no?, que posa a treballar a tots els agents, no?, perquè el jove al final no s'hagi de moure per un munt de serveis. I després una cosa molt guapa que fareu al Prat és a través de la de Sao Prat, el que fareu és un taller on els joves, sí, faran una carta per enviar al Parlament, explicant-li al parlamentari que li toqui la seva carta, què necessiten per continuar estudiant. Perquè sovint, què ens passa? Que parlem dels joves, els adults, no? I no sempre sentim suficientment la seva veu, no? I aquest taller estarà força bé per sentir exactament, no?, què necessiten ells.
Tant de bo també escoltin aleshores aquests canvis profunds, no?, que cal fer a nivell polític que comentava abans.
Sí, sobretot. Sobretot, però bueno, hem de, com jo diria, no?, hem de sumar totes, i estem sumant entitats, ajuntaments, fundacions, centres educatius, etcètera, etcètera, i òbviament els joves també han d'estar ja sumant, no? I entenent que mai un abandona en solitari, o sigui, mai és una decisió individual, com tampoc ho és continuar estudiant. O sigui, continuar, quan tu decideixis continuar estudiant, has tingut gent darrere, recursos darrere, no?, que t'han portat cap aquí, no? Igualment, quan decideixis deixar d'estudiar, has tingut també una ausència de recursos, de persones, de suport, no?, que t'han portat fins aquí.
Doncs hem parlat amb la sociòloga Rosalina Alcalde, directora de la plataforma Zero Abandonament, i també veu referent en aquesta lluita contra les desigualtats educatives. Gràcies per acompanyar-nos avui al Connectats i molt bona tarda.
Cada tarda de 4 a 7, Connectats.
Ara que arriba la tardor, tornen els refredats, la tos, la falta d'energia, i moltes persones es pregunten què podem fer per enfortir les defenses, perquè la tardor és un moment clau per cuidar del nostre sistema immunitari. De tot plegat en parlem amb la nostra nutricionista de capçalera, la Berta Martínez, nutricionista col·legiada i psiconeuroimmunòloga de bertanutrició.com. Què tal, Berta?
Hola, bon dia.
Benvinguda de nou.
Moltes gràcies.
Al Faves Contades, perquè continuem parlant de la nostra salut, intentem cuidar-nos i ho fem sempre assessorats per persones expertes com tu. Com fem per cuidar-nos ara que ja ens trobem immersos en la tardor?
Mira, la tardor és una època de canvi, comença ja el fred, hem passat ja molts dies llargs, de molta calor, i és un canvi potent pel sistema immunitari, que hi ha certes coses que avui parlarem que haurem de cuidar, perquè no és cuidar-nos només en aquest moment, sinó poder-nos cuidar durant tot l'any, per poder, durant aquest canvi, estar molt més enfortits. És un moment molt, molt important per poder agafar un altre cop el ritme del nostre cos i tornar als ritmes naturals de tornar a menjar saludable i una mica sortir de lo que hem tingut durant l'estiu.
Clar, ens hem descuidat una mica, no? Ens hem desmadrat, més o menys, i ara torna la rutina, no? Toca tornar precisament a recuperar aquests hàbits saludables. I precisament per recuperar això, hem sentit a parlar moltes vegades de reforçar les defenses, però això traduït en el llenguatge més planer, què significa? O nutricionista, no?
No es tracta tant de reforçar i de tenir les defenses altes, sinó d'equilibrar-les i tenir-les eficients. O sigui, quan comencem a tenir ja tots uns hàbits de dormir malament, menjar malament o viure en un moment molt d'estrès, el nostre sistema immunitari baixa i es descoordina. Per això és tan important regular i regular-lo d'una forma integral, no només el sistema immunitari en si, que ara en parlarem, sinó també cuidar la nutrició, cuidar de l'estrès, de la son i sobretot de la nostra microbiota intestinal, tan important.
Mm. Anem a qüestions pràctiques. Mm. Parlem d'aliments. Quins són els que ens ajuden a preparar el cos per aquesta època de l'any?
Doncs els aliments principals que ens ajuden a preparar és tot el que trobem en els mercats, tot el que ara veiem que viu amb color en els nostres mercats, començant per carbassa, moniato, pastanaga, nap, xirivia, totes aquestes arrels, totes aquestes aquests tubercles d'arrels, aquestes verdures d'arrels que tenen carotens i tenen molta fibra i antioxidants, també el porro, la col, el bròcoli, amb totes les seves amb tots els seus antioxidants en la seva composició. Després també podem tenir espinacs, bledes, endívies, escaroles, amb folats i clorofila, l'all i la ceba i el porro no ens l'hem de deixar, que són uns antibiòtics supernaturals, els bolets, el camagroc, el rovelló, que són uns immunomoduladors molt importants i que els hem d'aprofitar ara que ve l'època i que aquest any hi ha hagut molts de bolets. Mm. Després tenim fruites de temporada, com la magrana, la poma, la pera, el caqui, el codony, que també tenen vitamines del grup C i polifenols naturals. Després el kiwi, els cítrics, que ara vindran, també important, i la castanya, que no ens l'hem de deixar, que és molt rica en potassi i magnesi. I que no siguin de temporada, però que no haurien de faltar a la nostra alimentació, també proteïnes de qualitat, com el peix blau petit, tipus sardina, barat, seitons, que són els menys contaminats, i que hi hagi també proteïna de qualitat, tipus ous, els ous, que sempre que es pugui que siguin ecològic, o si mengem carn, que pugui ser de pastura i ecològica de la millor qualitat possible, i no ens podem deixar els greixos saludables, com els fruits secs, nous, ametlles, avellanes o llavors de carbassa, i l'oli d'oliva, el nostre gran protagonista, o l'advocat també, que ens ajuda molt a absorbir les vitamines liposolubles, que també és molt important per al nostre sistema immunitari.
Doncs quin ha sortit, no?
Sí.
O sigui, podem anar al mercat i trobar tots aquests productes, molts d'ells, la majoria de temporada, pel que ens has comentat, d'aquesta època de tardor. Però hi ha alguns aliments que sí que ens juguen a la contra, no? I que no serien tan recomanables.
Sí, sempre hi ha els aliments que ja tots coneixem, però que és important tenir en compte de que tot el que sigui sucres, processats, begudes refrescants, els olis refinats, olis de girassol, tots aquests olis refinats que es cuinen, també evitar-los. Els làctics industrials també, tots aquests làctics, que tot el producte industrial de vaca, desnatat, amb edulcorants, tot això fora. I prioritzar el que realment ens nutreix. Tot això, si de tant en tant està, doncs no passa res, però que sigui com un caprici de tant en tant. Que no
producte
sigui
fresc.
Sí, producte
fruita,
fresc.
Fruita, verdura, carn i peixos.
Ous.
Mm-hmm,
tot això, la base.
Perfecte. Abans parlaves, Berta, de la microbiota intestinal. Quin és el paper que juga en tot això?
La nostra microbiota forma part del nostre sistema immunitari. De fet, el tenim a quasi a un 70-80% del nostre sistema immunitari. O sigui que si tenim una bona microbiota ja tenim un bon sistema immunitari assegurat. I per poder-la mantenir saludable, doncs el que hem dit, menjar saludable, aliments rics en fibres vegetals, evitar doncs, prendre antibiòtics innecessaris i el que hem explicat abans, l'estrès crònic tan important, evitar-lo completament i poder dormir bé. Tot això ens ajuda a tenir una bona microbiota intestinal.
Mm. També existeixen els suplements.
Uh-huh.
És això que si anem al metge o anem al nutricionista, doncs ens recomanen perquè tenim una falta de, no?
Uh-huh.
Llavors, aquests suplements, quins d'ells recomanaries per aquesta tardor?
Mira, per la tardor i per reforçar el nostre sistema immunitari, que el que hem dit és que l'hem de cuidar tot l'any, però per poder donar un reforç ara en aquesta època, podríem donar la vitamina D, que jo sempre la dono des de més o menys la tardor fins al març. Una bona suplementació de vitamina D, perquè quasi tots estem amb dèficit. El zinc, un mineral molt important pel sistema immunitari, la vitamina C, l'omega 3, que normalment no es menja el suficient peix i és un gran modulador de la inflamació. I després, si hi ha molt estrès al dia a dia, podem donar algun adaptogen, tipus ashwagandha, radiola, que també ens ajuda a regular aquest estrès i aquest cortisol, que no és gens beneficiari pel nostre sistema immunitari.
L'ashwagandha.
L'ashwagandha és una planta, sí. És una gran planta per les dones, ens ajuda molt a regular l'estrès.
Ja que parlem d'estrès, com ens afecta? Ja sabem que bastant malament, no?, a les defenses.
A l'estrès el que augmenta és el cortisol, que en un moment puntual és molt necessari, però si segueix estan augmentant en el nostre dia, que la majoria de l'estil de vida que portem està augmentat sempre, baixa el nostre sistema immunitari. Incapacita, doncs, alterar la nostra digestió, baixa el ritme de les nostres defenses i també fa que no puguem absorbir correctament els nutrients. O sigui, que realment l'hem de cuidar i evitar que estigui sempre actiu i alterat. I com ho evitem? Doncs donant un bon descans, portant una vida una mica més pausada, no estant tan accelerades i cuidant les nostres emocions.
Mm-hmm. Si haguessis de resumir en tres consells per aquesta tardor, perquè ens cuidem de manera que podem reforçar les nostres defenses, què diries?
Tres consells podrien ser, per exemple, prioritzar la cuina casolana i de temporada, de donar al nostre cos un bon ritme a nivell de ritme circadian, que puguem dormir per la nit i viure pel dia. Això és molt fàcil, però moltes vegades no ho respectem. El descans, junt amb el descans, i després reduir l'estrès i el nostre soroll mental.
I afegiries alguna cosa més?
I afegiria poder viure amb agraïment i alegria, que realment també les nostres emocions interfereixen moltíssim amb les nostres defenses.
O sigui, amb esperit positiu, podríem dir, no?
Sí, totalment.
Perquè precisament el negatiu és un pol d'atracció de
baixar el sistema immunitari. Com més negatius estiguem, doncs el nostre sistema immunitari baixa. Això segur, les emocions influeixen molt.
Si haguessis de recomanar-nos un menú tipus, per exemple, per un dia com avui, fem un esmorzar?
Doncs mira, per esmorzar podríem fer una torrada de fejol amb una mica d'advocat i podríem posar una mica de formatge de cabra i acompanyant amb una bona magrana, per exemple, i uns fruits secs. Després podríem dinar unes verdures al forn, que podrien ser qualsevol ara de temporada, amb un bon moniato, i podríem acompanyar-ho amb un pollastre ecològic també en el forn, amb unes bones espècies, i de postres una altra fruita tipus un cítric, per exemple, i podríem berenar també un iogurt amb alguna fruita també ara de temporada i una mica de cacau pur, que també té moltes propietats, i de sopar podríem fer una crema de carbassa, per exemple, amb ceba i porro així dolça, i després una truita de bolets. Fantàstic.
Molt bo, eh? La veritat és que sí, perquè veieu que tampoc no és tan complicat fer una cuina saludable, fàcil i també atractiva. I jo, per exemple, sí que posaria un incís per aquelles persones que resisteixen a... Oh, és que tot queda molt soso, no? Sembla que tot ha de ser xup-xup i ha de ser cuinat, allò, amb molta parafernàlia.
Es pot fer coses molt fàcils.
No cal.
Es pot fer una amanida molt fàcil.
I hi ha un ingredient importantíssim, que són les espècies.
També.
I les espècies ens ajuden a donar gust, precisament, a tot això que cuinem, no? Hi ha... aportar aquella alegria
I tant.
Que li demanem als plats. Berta, doncs digues alguna cosa més.
No, podem afegir la cúrcuma, que és molt antiinflamatòria, per exemple, l'espècie cúrcuma, que si anem afegint cúrcuma en els nostres aliments, també podem afegir aquest toc antiinflamatori.
No sé si últimament estem perdent una mica aquesta tradició a la cuina, no, d'utilitzar les espècies,
no?
Que tant han fet servir generacions anteriors a l'hora de cuinar.
I tant, hi ha moltes cultures que realment les espècies les posen per tot arreu i es nota. I tenen moltes propietats, o sigui que us animem a que les tornem a introduir si les hem oblidat una mica a la cuina.
Doncs Berta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i intentarem posar-nos una mica més rigorosos amb aquesta tornada a la rutina, més que res perquè ens hi va la salut, eh?
I
això és molt important. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins a la propera.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Va tenir clar que volia dedicar-se al món de la comunicació i va formar-se com a periodista. A més, el teatre i la muntanya són les seves grans aficions. Avui, de la mà del company Sergi Estapé, passa pel Connectats el periodista terrassenc Josep Manel Martínez Sante. Bona tarda.
Bona tarda, doncs efectivament estem amb el periodista Josep Manel Martínez Sante. Què tal, com estem?
Bona tarda, Sergi, molt bé.
Per què? Per què vas voler ser periodista?
Suposo que era curiós de mena. No? Mm-hmm. Que és el que ens passa a la gent que ens volem dedicar a aquesta cosa. Som una mica tastaulletes, ens agrada saber una mica de tot i no gaire res de en concret, i jo crec que va ser bàsicament això, la curiositat del que em movia, perquè quan acabàvem nosaltres, aleshores fèiem bup i cou i aquestes coses i havíem de decidir,
en aquells temps
havíem de decidir què fèiem. Jo no tenia cap vocació ni científica, ni... M'agradaven les lletres, això sí, que suposo que és una cosa que tenim els periodistes, i sobretot el que m'interessava era saber una mica de tot, no? I vaig pensar, dic, mira, provarem a veure què tal. I em va agradar, molt. Vaig tenir sort perquè vaig tenir molts bons professors, també algun de dolent, com sempre a la vida t'hi trobes, però em va interessar molt, no ho sé, saber una mica d'història, una mica de sociologia, una mica de tot. I trobo que la curiositat és el que ha de moure bàsicament a una persona que es vulgui dedicar a això del periodisme. Periodisme, no ciències de la informació, ni comunicadors, ni... No, periodisme. A mi m'agrada dir que soc periodista.
I quan ja vas estudiant, vas veient la carrera, tens ja una sortida, esto m'agradaria fer això, m'agradaria fer allò altre?
Sí, mira, de fet, ràdio, ja molts anys de la meva vida m'he dedicat a aquest mitjà, per això m'agrada tornar sempre aquí. De fet, en aquesta casa també havia fet alguna coseta, però ja de ben jove, abans d'aconseguir una beca a Catalunya Ràdio, informatius, vaig començar amb el món de la ràdio local, de la Ràdio Gràcia, perquè jo sóc de Gràcia, de Barcelona, tot i que ja fa més de 20 anys que visc a Terrassa, i això, els meus inicis van ser a ràdios locals, a Ràdio d'Esvern, a l'Ona Popular de Sants, a Ràdio Sant Vicenç, de Sant Vicenç dels Horts, i després ja vaig entrar al mundillo aquest més gran, a Com Ràdio, la que era l'emissora de la Diputació, aquella xarxa d'emissores. Catalunya Ràdio també vaig estar, Onda Rambla... Bueno, és un mitjà que sempre m'ha agradat per això, per l'autenticitat, per l'immediatesa, perquè passen les coses al moment. I, bueno, no fa gaire vam veure que era un mitjà tan immediat que quan ens vam quedar sense internet, sense mòbils i sense res de res, la ràdio era l'únic mitjà que ens mantenia informats de què coi estava passant.
Aquella apagada, Aldea, parlaves de les emissores locals, no? Aquell encant, no? D'aquestes, el que deies tu, ràdio d'un barri de Barcelona o d'una població petita, aquest encant, això és insuperable.
Això és insuperable i és la pedrera dels grans comunicadors que hi ha en aquest país, perquè tots han sortit d'una emissora local, la immensa majoria. Vull dir que, a banda de la llibertat que et dona, perquè La creativitat que té moltes vegades gent jove que està estudiant encara, no ha sortit de la facultat i té un micròfon al davant i moltes ganes d'explicar coses i de comunicar-se, clar, té una llibertat que després difícilment tindrà en emissores més grans o nacionals o de més abast, i trobo que és una pedrera impressionant de comunicadors.
Llavors fas pràctiques o que sigui, i quan ja dius, bueno, ja m'incorporo al món laboral, què és el que comences fent?
Doncs mira, bàsicament vaig començar amb el món dels informatius. A Ràdio Sant Vicenç, que és on vaig començar a estar més temps, vaig estar un parell d'anys fent de... Bueno, era el director d'informatius de la casa. I el director d'informatius vol dir que ho fas tot. Director d'informatius vol dir que tu escrius, tu locutes, tu produeixes, tu surts al carrer, tu, si cal, et punxes coses. Vull dir que això és el que fèiem els directors d'informatius de les emissores locals. I després ja vaig entrar... Professionalment ja era una feina professional, perquè estava retribuïda i vivia d'això i d'altres coses, perquè, clar, els que ens hem dedicat molts anys a fer de freelance i a vendre projectes de programes, ja sabem el pa que s'hi dona. Vull dir, després vaig tenir la sort d'entrar a Comradio amb el Quico Sanchís, vam fer durant uns quants anys un programa de feina, vaig tenir alguna experiència a televisió també, a la televisió de l'Hospitalet, fent un programa que s'hi anem per feina, i després el mateix projecte, més o menys, amb algun retoc, el vam fer a Onda Rambla. Aquella Onda Rambla del Luis de l'Olmo.
Sí.
Doncs allà vaig estar 5 anys també fent dirigint i presentant el programa aquest que es deia Anem per Feina, i que parlaven de tot el que tenia a veure amb el món de l'ocupació, de la formació professional, de la formació durant tota la vida, de la formació contínua, del món de l'empresa. Vull dir, era un programa que ens va donar moltes satisfaccions i algun premi, fins i tot. I després ja, en un període posterior, vaig estar a Catalunya Ràdio fent els caps de setmana el Tot Gira.
Ostres.
Vaig tenir la sort de subdirigir un parell de temporades gairebé el Tot Gira, i això va ser una... Va ser una experiència xulíssima, perquè eren 7 hores de directe cada dissabte i cada diumenge.
Sí, sí, sí.
7 hores dissabte, 7 hores diumenge. Clar, els que ens agrada fer ràdio, que ens donin un micro durant 7 hores és com deixar un nen amb una llaminadura, no? Vull dir, pots disfrutar molt. I allà ens dedicàvem, com era un programa que... es dedicava a tota l'actualitat esportiva del cap de setmana, però també hi havia temps en aquells moments per un espai cultural, d'espectacles, i tota aquesta part més cultural, més de magazine...
T'atreia més.
Exacte, que és el que portàvem nosaltres. Ara es veu que només hi ha temps per fer esports els caps de setmana, que és una cosa que va amb els temps, però vaja... Sempre m'han agradat els programes que han sigut una mica un calaix de sastre, no? On podies trobar una mica de tot, i aquest Tot Gira ho era. I després ja... veient que el tema dels mitjans de comunicació cada cop ens abocava a una precarietat laboral més gran, vaig decidir, doncs, a veure si trobàvem una feina més estable, i vaig tenir la immensa sort de començar fent el Visquem Terrassa, a l'Ajuntament de Terrassa, un temps com a freelance, i després ja vaig entrar contractat, i fins ara, vull dir, ara ja sóc funcionari de carrera. Ja han passat molts anys, i ara estic treballant al Servei de Premsa de l'Ajuntament de Terrassa, vaig estar uns anys també al Servei de Comunicació. En definitiva, ara estic a l'altra banda, no? Ara...
I com es viu a l'altra banda?
Bé.
No dic que, dic que es veu diferent, o la teva experiència t'ha ajudat a...
És diferent, home, evidentment la teva experiència ajuda, perquè quan tu parles amb periodistes que els hi has de facilitar la feina, amb productors, tu abans has estat a l'altra banda i saps el que costa rescar entrevistes, rescar notícies, buscar actualitat. Vull dir que per facilitar la feina als companys, perquè no deixem de ser companys, trobo que si tens experiència en el món del periodisme i saps de què va el tema, molt millor per tothom. És com quan ets àrbitre de futbol, si no has estat futbolista, hi ha coses que se t'escapen. Si estàs en un gabinet de premsa i has estat periodista, home, ja saps el pa que s'hi dona.
Sí que realment, i si parlem de Terrassa en aquest cas, tot i que aquest programa doncs, s'emet a través de diverses emissores, sí que ha canviat molt en el fet. Jo bueno, recordàvem no fa gaire, als anys 90, aquí hi havia dos diaris, hi havia dues ràdios, dues televisions, els corresponsals diversos, és a dir, ha baixat molt això, el que tu deies, no? Que
sí,
els mitjans van començar a baixar, no? Això és un fet diferencial des de llavors. No?
Ha baixat molt i suposo que va coincidir també amb el sorgiment d'internet, no? Clar, els mitjans digitals. Els mitjans digitals sí que s'han menjat a les estrelles del vídeo, no?, que deia la cançó.
Sí, sí.
Vull dir que, clar, tot, jo trobo a faltar molt Ràdio Terrassa, per exemple, no?, aquells projectes que fins i tot permetien fer bogeries tan precioses com el radioteatre, que encara manteniu en aquesta casa d'alguna manera. Vull dir que, clar, els que tenim una certa edat i som romàntics del periodisme, a mi em fa molta ràbia que els mitjans digitals s'hagin menjat premsa, paper, escrit, i que s'hagin menjat ràdios i que s'hagi menjat una altra televisió que hi havia a Terrassa i al Vallès, no? Però són els signes del temps, vull dir, sembla que ara es funciona a cop de titulars de pesca de clics, de clickbaits, i això són els signes dels temps. Quan els joves s'informen més per xarxes socials o per TikTok que per un mitjà tradicional, crec que mereix una reflexió de que difícilment s'informaran d'una manera veraç i completa.
Has parlat d'una petita incursió a la televisió, a la premsa escrita, has fet alguna cosa? O...
Premsa escrita, algun article, alguna col·laboració, articles d'opinions, però no. Bàsicament el que he fet sempre és món audiovisual, centrat bàsicament en la ràdio i alguna incursió en televisió, sí.
Parlem d'una afició que tens molt marcada, que no sé si també la podríem lligar amb el periodisme a vegades, no? Que és el teatre, no?
Home, jo crec que sí, sí. Sí, els que som periodistes estem exposats perquè o posem la veu, o posem la cara, o posem l'escriptura i el que tenim al darrere, no? I amb el món del teatre, doncs, és exactament el mateix. Estàs tu, despullat. Hi ha un fet que és bastant diferent, que és el que a mi m'atrau molt del teatre, que és donar vida a altres vides, no? Representar papers, posar-se a la pell d'altres personatges, això és una cosa que sempre m'ha agradat. Jo, de fet, com vinc del món de l'escoltisme, ja sabia que tenia aquestes dots per animació i per coses d'aquestes, i és un món que sempre m'ha interessat. Però precisament no va ser fins que no vaig venir a viure aquí a Terrassa, que tenia un amic, l'Òscar García, que portem molts anys junts.
L'hem entrevistat al
col·lectiu. L'heu entrevistat, sí, un gran director i un gran actor. Doncs em va dir d'entrar a Collonac fa més de 20 anys, Collonac a grup de teatre, i aquí seguim.
Vull dir. I allà què fem, de tot? Escrius també? O no, dirigeixes?
Escriure, hem escrit alguna coseta, però per complementar obres que han escrit altres companys o donar-li la volta a obres que ja estaven escrites. Una obra com a tal no l'he escrita mai. El que m'he dedicat bàsicament és al món de l'actuació, a fer d'actor i a dirigir. Vull dir, en aquest sentit, fa un parell d'anys vam acabar amb La taverna de la Rosita, que va tenir molt d'èxit. Era un musical mariner, amb habaneres, amb balsets mariners, amb cançó de taverna, que ens va donar moltes satisfaccions. De fet, ha estat l'obra que hem portat a concursos, que més premis han dut de totes les que hem fet a Collonaca, i que vaig tenir la sort de dirigir perquè una de les actrius principals, vaja, l'actriu principal, era la meva filla. La qual cosa també em va dir, home, doncs sí, mai hem de dirigir, que suposo que sí, perquè els que fem teatre amateur acabem fent tots els papers de l'auca, doncs que millor que començar dirigint a la meva filla, la qual cosa també va ser una experiència molt, molt profitosa, però difícil alhora.
De totes formes, aquí a Terrassa, déu-n'hi-do, no? La quantitat de companyies amateurs que hi ha, no?
Mira, jo tinc un amic, molt amic, l'Eloi Falguera, que durant molts anys també ha estat director de la companyia Punt i Seguit d'aquí de Terrassa, que no fa gaire, no sé si fa un parell d'anys o així, va fer un estudi per la revista Vallesos, on parlava del planter del Vallès Occidental com a com a referent del Teatre Amateur de Catalunya, i ell ho va documentar en xifres. Mm-hmm. Efectivament, el Vallès Occidental, respecte a la població que té, és amb molta diferència la comarca que té més els Vallesos, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Però clar, per número de gent, el Vallès Occidental s'emporta la palma. Doncs és la comarca que té més nombre de companyies i més nombre de gent actuant i dirigint de tot Catalunya. I dins del Vallès Occidental, Terrassa és la ciutat que més companyies té. Tenim més d'una trentena de companyies de teatre amateur a la ciutat. Qual cosa és una bestiesa. Vull dir, hi ha una de talent en aquesta ciutat i una tradició que han mantingut companyies històriques com Amics de les Arts, com el Social Teatre, com Punt i Seguit, com Pam Teatre, com nosaltres mateixos, que ja ens hem fet grans i ja hem fet més de 25 anys fent teatre a la ciutat. Vull dir que, clar, m'imagino que hem estat també una llavor per companyies noves que han sorgit i que estan fent coses magnífiques i que no hem deixat mai de representar i de posar en valor el teatre català a casa nostra.
Et queda poquet, però volia parlar també d'una teva gran afició, que és viatjar. Uh-huh. Però si pot ser, viatjar i pujar cap amunt, no?
Sí, sí.
A la muntanyeta.
Home, la muntanya, ja t'ho he dit abans, això els que hem estat escoltes, la muntanya ens ha agradat sempre. I a mi la muntanya... Jo és el lloc on més bé em trobo del món. A mi, si em deixes tirat a qualsevol muntanya, jo ja m'ocupo de pujar-la i de
t'enganxa, no? Jo, per exemple, que soc molt, de pla, molt, però molt. A vegades entrevisto gent que li agrada l'escalada i és que les hi notes, que t'enganxa molt.
Enganxa moltíssim. Sí, mira, avui mateix ens enganxes que estem viatjant cap al Berguedà, perquè demà pugem al Cogulló d'Estela i demà passat al Cògol, al Solsonès, perquè estem fent el repte dels 100 cims. I jo no trobo millor manera de passar el temps, perquè a més, clar, fer coses com aquesta del repte dels 100 cims, que és un gran encert de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, et permet conèixer el territori d'una manera directa i saber trepitjar Catalunya poble a poble, ciutat a ciutat, vila a vila. Vull dir que no trobo millor manera de combinar la curiositat aquesta del periodista, uh-huh, per conèixer nous indrets, nous paisatges, noves gents, que l'activitat física també i els que ens agrada la natura, pujar muntanyes. Si estan allà, és per alguna cosa.
Doncs Josep Manel Martínez Sante, periodista, com dèiem, també actor i director de teatre, i a més un afamat muntanyenc. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
Moltes gràcies, Sergi. Que vagi molt bé.
És tot, Connectats. Fins la setmana que ve.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música local a Cugat.cat.
Que aprenderé de todo lo que me pasa. Das fe de eso, de que no me quedaré anclado en la resaca. Y mientras la tumba de tu decepción explotar